les cançons que t'han acompanyat durant tota la teva vida, cada diumenge en el Prat Ràdio, de 17 a 18 hores, escolta Música per al Record.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Planeta Prat.
A 6 minuts per sobre de les 10 del matí continuem en directe amb més temes, i és que ja sabeu que des de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, al voltant del dia 21 de setembre, fan un reguitzell d'activitats i nosaltres us vam prometre que us explicaríem totes, però que encara ens quedava un foradet perquè ens poguessin visitar i ens expliquin les d'aquesta setmana, perquè hi ha moguda i des de diferents punts. La que més ens agrada és el festival, perquè és una activitat comunitària on hi participen moltíssimes entitats del Prat i que de fet s'ha convertit al llarg dels anys en un clàssic de l'espai del teatre modern, però també hi ha d'altres activitats on es parlarà molt més del diagnòstic, de la pròpia malaltia de l'Alzheimer i fins i tot la participació culinària del Cooking Group. Per parlar de tot plegat ens acompanya la Mercè Rull, la directora de la FABAX. Com estàs, Mercè?
Hola, bon dia. Benvinguda. Aquí estem un altre cop.
Com aneu ara que ha passat el mes de setembre, però que encara us queden activitats sobretot focalitzades aquí al Prat?
Ens queda aquesta setmana una mica complicada d'actes de tot arreu, però bueno, ja queda poc, ja falta l'estrella que per acabar-ho i ja serem la traca final.
Vinga, doncs anem a explicar tot el que passarà aquesta setmana, començant pel dijous també, perquè tenim una xerrada amb el doctor Jordi Gascón Ballarri, i que de fet el que farà és endinsar-nos una mica en les demències i en com les podem detectar. Per què heu pensat també en aquest format de xerrada i sobretot col·laborativament amb la Cooperativa Obrera de Viviendas?
Doncs mira, ja és el tercer any que es fa aquest format, amb els actes de col·laboració amb la Cooperativa Obrera de Viviendas. Vam oferir una xerrada amb el doctor Gascón ja fa, bueno, com han dit, 3 anys, i bé, és una xerrada que interessa molt sobretot a la gent gran, a la gent que està voltant aquesta malaltia, però també a la gent que no la pateix per les pèrdues de memòria o els dubtes que puguin tenir. I tenir el doctor a prop, que és un doctor de referència que està aquí a Bellvitge i també té clínica privada aquí al Prat, per tant és una trobada de cara a cara on li pots preguntar a l'expert, diguéssim, doncs aquells dubtes que puguis tenir, i ell assessorar-te i posar-te també al dia dels nous avanços o de cap a on van la investigació, els tractaments, etc.
Mira, doncs el saludarem perquè el tenim en línia, el doctor Jordi Gascón, que és metge especialista en neurologia a l'Hospital de Referència, a l'Hospital Universitari de Bellvitge. Què tal, doctor? Com està?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies. I vosaltres?
Doncs també molt contents de poder gaudir d'una experiència en primera persona, com ens deia la Mercè, sobretot amb tu, no, que coneixes el territori del Prat i que desperta molt d'interès el tenir el coneixement, perquè al final és la primera alerta, no? El saber del que parlem i a partir d'aquí poder detectar quins són els senyals de diagnosi d'aquest tipus de demència. Doctor, comencem una mica fent una mica de repàs també pel que signifiquen les demències i les demències més enllà de l'Alzheimer, perquè moltes vegades no sabem distingir si estem parlant d'un Alzheimer o d'una demència. Quina és la diferència?
Mira, parlar de demència és com parlar de febre, és un terme descriptiu, hi ha moltes malalties que poden provocar febre, no? I això, aquesta diferència tots la teniu clara. Una faringitis, una meningitis, el Covid, la grip, tots són malalties que provoquen febre. Doncs feu el mateix paral·lelisme. Hi ha diverses malalties que provoquen demència, que és un concepte descriptiu d'una situació en la qual està una persona. Però les malalties en concret són la malaltia d'Alzheimer, la demència en cossos de Lewy, la demència frontotemporal, i totes aquestes causen una situació clínica que s'anomena demència, que vol dir que la persona perd bàsicament la seva autonomia per funcionar com funcionava fins ara a nivell familiar, social i laboral.
Ara mateix, com es fa el procés de la detecció en l'atenció primària o en la derivació als especialistes? Perquè aquí moltes vegades hem parlat amb la Mercè, no?, d'aquesta manca potser de celeritat en la detecció.
Mira, tot es pot millorar, però ha millorat moltíssim els darrers anys, perquè ha augmentat moltíssim la consciència i la preocupació per part de la població i per part dels metges d'atenció primària, i els de l'atenció especialitzada, doncs hem intentat organitzar juntament i en col·laboració amb els companys de primària dispositius per poder respondre ràpid a les demandes de la població. Però és cert que fa uns anys els pacients arribaven molt amb situacions molt més avançades a la consulta, i ara arriben amb situacions molt més primerenques, i per tant això vol dir que la població i el sistema estan funcionant millor a l'hora de respondre a aquesta necessitat.
Quins són els senyals d'alerta que ens han de fer començar aquest procés d'intentar detectar què ens està passant?
Doncs mira, bàsicament els problemes de memòria o els canvis de conducta. Aquests haurien de ser els senyals d'alerta. El problema de memòria és un problema que pot ser inespecífic, també pot ser degut a moltes altres coses que no siguin una demència. Però si és un problema de memòria progressiu en els mesos, persistent, que fa que la persona pregunti moltes vegades la mateixa cosa, això hauria de ser un motiu d'alerta per anar a consultar.
Uh-huh. A partir d'aquí, com es fa aquesta diagnosi? No sé si són diferents variables, si hi ha alguna prova específica per poder detectar aquestes demències.
Doncs mira, el primer és accedir al sistema sanitari. La primera línia són els nostres metges de família. A ells és a qui se li ha d'explicar aquest problema, i a més ells són qui coneixen els pacients des de fa molt de temps, i per tant els qui poden donar-li més o menys pes a una queixa concreta. Un cop reconegut això, el pacient doncs pot ser diagnosticat amb els companys neuròlegs que hi ha a prop dels metges de família, o en els neuròlegs que hi hagi en centres especialitzats. En qualsevol cas, el que cal sempre és una bona història clínica, parlar amb el pacient, parlar amb el familiar, contrastar les informacions, explorar-lo des del punt de vista neuropsicològic per veure com respon, i si realment té problemes de memòria i d'altres parts de la cognició. I amb això podríem fer una aproximació, un diagnòstic clínic. A partir d'aquí sí que tenim la possibilitat, darrerament, en els últims anys, de confirmar aquestes sospites amb el que anomenem biomarcadors, amb proves concretes que ens permeten sospitar si aquells problemes de memòria lleus estan causats per una malaltia d'Alzheimer, que en aquest moment és molt primerenca, per exemple. No hi ha biomarcadors per totes les demències, però ja en tenim alguns per diverses. Per tant, ara en aquest moment el diagnòstic es fa per símptomes clínics, per exploració i amb suport de biomarcadors.
Quina és l'edat mitjana que us esteu trobant d'aquestes etapes més inicials?
Doncs la majoria de pacients que venen amb queixes lleus estan entre els 70 i els 80 anys. Pensa que les demències tenen una prevalença que va augmentant amb l'edat, i per tant és normal que com més gran és la població, més queixes de memòria hi hagi.
Per tant, ens mantenim, no?, en aquestes franges d'edat. A partir d'aquí, a partir de saber que realment ens han detectat algun tipus de demència, com és el tractament? Perquè és una malaltia que encara no té cura.
És una malaltia que encara no té cura, però que té molts tractaments. D'entrada, el que cal és informar i conscienciar la població, que és molt important fer una bona... fer una vida sana. Cal dormir les hores que cal dormir, cal menjar bé, cal tenir vida social i fer activitat física i intel·lectual. Cal fer totes aquestes coses. Cal, a més, tractar els factors de risc cardiovascular. Cal tractar bé la hipertensió, la diabetis, el colesterol... Tot això ha d'estar optimitzat al màxim. I a partir d'aquí, si algú té un diagnòstic ferm, doncs li poden donar uns tractaments específics, que són uns fàrmacs concrets, i a més, per alguns símptomes que puguin tenir, com siguin quadres depressius o trastorns de conductes, poden donar tractaments per aquests símptomes, que s'anomenen tractaments simptomàtics. És possible que en el futur disposem d'alguns tractaments que sí que influeixin en el curs evolutiu de la malaltia. S'han sentit a les notícies darrerament alguns fàrmacs, com el lecanemab o el donanemab, estan en procés de ser aprovats per les agències reguladores, però és possible que en poc temps puguem disposar d'ells.
La part hereditària és... molt important en aquest tipus de malalties?
Important en quant a nombre de persones, no. Perquè la veritat és que només hem aconseguit demostrar que hi hagi herència en un 5% dels casos que debuten abans dels 65 anys. I en cap cas per sobre d'aquesta edat. Per tant, en nombre no és important, però en impacte sí. Perquè quan es diagnostica això en el si d'una família, clar, et veus en la situació de dir-li a persones joves que són portadores d'un gen que tenen altes probabilitats de desenvolupar una malaltia. Això té un impacte considerable.
I, evidentment, a més, si coneixem la malaltia perquè l'hem patit com a persones cuidadores, encara més, no?, perquè sabem a què ens enfrontem i com és de dura aquesta malaltia. Però ens centrarem en aquesta part, no?, d'intentar evitar amb els hàbits saludables, en mesura del possible, arribar a patir alguna d'aquestes demències. Mercè, no sé si volies preguntar-li alguna cosa també al doctor.
Sí, hola, Jordi, bon dia. No, volia preguntar-te amb la importància de la detecció precoç, no? Que és important, doncs, suposo que pels medicaments que sortiran, que quan més aviat es detecti, doncs potser millor, no?
I tant, tens tota la raó. Com més... De fet, aquests medicaments, tal com s'han dissenyat els assajos clínics que els han validat, estaran indicats en persones en situació primerenca, en fases de deteriorament cognitiu lleu, més que de demència. Clar. En la línia del que em preguntàveu abans, el deteriorament cognitiu lleu vindria a ser el pas previ a la demència, quan la persona només té problemes de memòria però funciona amb absoluta normalitat en la seva vida diària. Doncs estan especialment indicats en aquesta fase, per tant sí que és molt important diagnosticar els pacients bé, de deteriorament cognitiu lleu, i un cop fet és molt important dir que aquell deteriorament cognitiu lleu està causat per la malaltia d'Alzheimer, i amb això ens ajuden molt els biomarcadors, i és bàsica la feina de primària detectant els casos i de la pròpia població sent més conscient del problema.
Per tant, en un futur potser veiem cribratges d'aquest tipus també rutinaris, altres tipus de test, no?, i on es pugui fer aquesta detecció per poder, doncs, evitar en un futur l'Alzheimer. Veurem, perquè és veritat que aquestes notícies sempre són molt esperançadores, però que encara, com deia el doctor, han d'acabar aterrant. Digues, Mercè.
Els biomarcadors només es detecten amb la punció lumbar o com... o no. Es pot detectar... Per sang, no?
Mira, hi ha un biomarcador que és una prova radiològica, que és una prova de medicina nuclear. Ve a ser com una mena de gammagrafia del cervell, que detecta els dipòsits de proteïna amiloide. Després tens els biomarcadors detectables en el líquid cefalorraquidi, que això requereix fer una punció lumbar, com tu estàs dient. Aquí es detecta la proteïna amiloide i la proteïna tau. I després s'està investigant, estan molt desenvolupats en el terreny de la investigació, de la recerca, la possibilitat de detectar la proteïna tau en sang. I això seria seria bo. Hi ha altres projectes d'intentar detectar altres tipus de substàncies, com la metilació de l'ADN mitocondrial, per exemple, i altres biomarcadors. És a dir, que sí que s'està treballant la possibilitat de detectar biomarcadors en sang, que faria més econòmic i menys invasiu el procés.
Doncs, doctor, no li robarem més temps. Convidem a tothom que tingui aquest interès específic sobre les demències perquè s'hi apropi el dijous a la Cooperativa Obrera de Viviendes, a la plaça Roger i Badia, per poder preguntar de forma directa també, com ens ha aclarit el Jordi Gascón. Doctor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Molt bé. Doncs parlàvem, Mercè, d'aquesta part. Evidentment, és veritat que vosaltres feu molt complement, no?, per poder arribar a tothom des de diferents punts de vista amb l'Alzheimer, però que la part mèdica de conèixer precisament on estan els avenços i cap a on anirà aquesta medicina, doncs és important, no?, tenir aquesta part experta.
Pensa que el que ha dit el Jordi és importantíssim, perquè si els medicaments que estan en estudi, que es preveu que d'aquí 3-4 anys puguin sortir, estan per primeres etapes o per detecció precoç, tu tens una esperança de dir-li a la gent que ho sàpiga i que tingui un bon diagnòstic, sí, i qualsevol dubte que tingui puguis fer-te una prova que et puguin dir i poder tenir un tractament. Perquè avui en dia, com que no n'hi ha, jo, per exemple, jo no vull saber-ho, però no hi ha res.
Clar. Sí, 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 em passa igual.
Llavors, hi haurà gent que no, però jo, principalment, si no hi ha res, perquè tinc que anar angoixada fins que la malaltia surti, no? Doncs, quan això es faci de forma, a més, jo sé que aquesta detecció a través de la punció lumbar, perquè això no és una tècnica invasiva, a través del PET doncs, també són tècniques cares. Si es fa una analítica, amb això tindrem un gran avanç i tindrem una gran esperança en poder tractar-ho en primeres fases en persones, sobretot joves.
Sí, obre
una porta a l'esperança.
Doncs això ho viurem segurament en els propers anys. Esperem que pugui arribar també i que sigui al final doncs una revolució, perquè aquesta malaltia a hores d'ara s'intenta alentir, però és molt complicada de tirar endavant, com bé sabeu. Després de la xerrada també aprofitareu aquell espai de la plaça Roger i Badia. Heu fet sinergies amb tothom, amb la cooperativa ja porteu molts anys, amb el cooking també ja porteu uns anys participant, amb aquest grup de cuiners i cuineres, què és el que fareu?
Doncs mira, el cooking, doncs, no podríem aquest acte tenir sentit sense ells tampoc, perquè, bueno, gent que està implicada en el nostre projecte, gent que té persones afectades i, per tant, doncs, bueno, doncs està sensibilitzada a col·laborar amb nosaltres i ens ajuda doncs a fer un acte també lúdic, en oferir al mateix temps que es donen a conèixer ells les seves els seus restaurants i les seves especialitats que tinguin, doncs també fa que, bueno, la gent que pugui venir a la xerrada i la gent que també passi per allà, doncs pugui gaudir d'un soparet amb tapes, solidari, i deleitar doncs les seves, bueno, els seus menjars que fan.
Perfecte. Llavors, crec que el divendres els portarem per parlar de la part gastronòmica i per conèixer-los una miqueta més en profunditat, perquè fan moltes coses, però el tema dels tiquets, com funciona?
Doncs els tiquets, mira, valen 10 euros, que són dos tapes i una beguda, que ja és com si anessis a fer un soparet.
Perfecte.
I es venen allà a la cooperativa, aquí a l'AFA, i també allà en el mateix centre, en el mateix moment.
Molt bé, doncs això serà dijous, primera xerrada i després el sopar, on hi podem participar de forma activa. Què més?
Que també aquell dia, també aquest any hem volgut fer una miqueta,
hi ha actuacions,
sí,
no?
Sí, una miqueta més festiu, també pensem que hem de fer coses també lúdiques, hem de fer coses festives i hem de també ajudar també a que tothom es solidaritzi des dels diferents tipus de públic. Llavors tindrem una classe de bachata o salsa del Raül, després tindrem un grup de rock, del Llepe, i després tindrem l'Alba Martínez, també ens cantarà algunes cançons. Vull dir que llavors això ens farà amenitzar una miqueta tot el sopar.
Perfecte.
Esteu tots convidats, o sigui que així aneu sopats.
Perfecte. Doncs això dijous a l'espai de la plaça Roger i Badia, i després ja marxem cap al diumenge, que és doncs aquest esdeveniment clàssic i tan maco que organitzeu sempre, sí. I on podem veure els diferents estils de ball també que es fan a la ciutat. El festival que torna en aquest emplaçament del Teatre Modern, que és una mica casa vostra també.
Sí, bueno, aquest any quasi no ho fem, però bueno.
Al final
s'ha pogut aconseguir, sí, gràcies als esforços que han pogut fer varia gent, i sí, tornem a estar, com sempre, un any més a fer el festival, on les diferents coreografies i grups de ball del Prat, que sempre n'hi ha molts, doncs, bueno, puguin fer una demostració dels diferents tipus de ball i de les diferents coses que fan.
Qui participa, així, perquè sapiguem quins estils de ball trobarem?
Doncs, bueno, tenim des d'uns balls peruanos, vale, que sempre són molt vistosos, sí, per la seva vestimenta, el seu colorit i la seva alegria. Tenim la dansa del ventre, de la Samira, que també és un clàssic. Podia faltar. Sí, sí. Després ja tenim doncs a la Úrsula, que farà també part del seu espectacle que va fer el juny, sí, em sembla.
Sí, sí, sí.
I després
el hip-hop,
sí. Baix de Saló, amb el Fèlix Patrón i l'Ali Rodríguez, de la seva escola. I també, com no, doncs, la Casa d'Andalucía, la Casa de Càdiz, la Mavi Arias, doncs que no podien faltar, i sempre són uns grups molt fidels que col·laboren amb nosaltres de totes maneres. Bueno, i els amics també, Pota Blava, que també donen alegria i ens fan passar una estona divertida. I bé, serà un popurri de diferents estils i de diferents sistemes de ballar.
Perfecte. A partir de les 6 de la tarda, el diumenge, com podem aconseguir les entrades?
Bueno, aquest any és una mica més complicat perquè, per desgràcia, ara estem tots online i només ens podem vendre entrades a través de la pàgina web del Teatre d'Artesà. I si no, bueno, pues a l'AFA us ajudarà a comprar-les. Nosaltres també en tenim algunes, i qualsevol cosa doncs ho facilitarem a la gent gran que no pugui accedir-hi per qüestions de mòbil o de que no sàpiga fer, doncs des de l'AFA ho podem ajudar i podem col·laborar en fer-ho, perquè sabem que és una dificultat i bueno, es veu que es pensa que tothom sabem fer-ho tot i tenim mòbils capaços de fer-ho, i no és així. No. Sobretot quan són espectacles que van més dirigits potser a un determinat públic més gran, o que potser no té mòbils d'última generació o aquestes coses. Però bueno, nosaltres els ajudem i bueno, com que no podem vendre entrades tampoc a taquilla, perquè tampoc acabo d'entendre aquestes coses, però bueno, doncs ho fem així.
Perfecte, doncs si teniu algun dubte també us podeu apropar cap al nou local de la Fa Baix. On esteu situades?
Estem aquí al carrer Eusebi Soler número 1, al local que hi ha a baix, ja posa un gran lletrero en què ens podran trobar en qualsevol cosa que necessitin.
Perfecte, doncs Mercè, gràcies, sempre és un plaer tenir-te per aquí.
Home, a vosaltres per donar-nos a veu i fer-nos aquesta difusió que tan important és.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Segona jornada problemàtica a les línies d'alta velocitat i rodalies. Els trens de les línies R2 Nord